Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta 18 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrirem el programa fent una crida urgent per un gat persa que té greus problemes de ronyó i que necessita trobar una família abans no sigui massa tard per ell. També us parlarem de les fantàstiques adopcions que s'estan fent des d'Alemanya, perquè aquest país adopta molts animals abandonats de casa nostra i en concret de la protectora d'animals de Mataró. I a la segona part del programa la destinarem a parlar dels problemes de ronyó que apareixen en gossos i gats en edat geriàtrica, així que, bé, no us ho perdeu i fins ara. Doncs comencem la secció de les adopcions per parlar directament del cas del Pacino, un gat persa que pateix problemes greus de ronyó i que podria tenir els dies comptats, si no ens afanyem en ajudar-lo. Contactem, doncs, amb la gatera de l'SPAM, on tenim a la Isabel. Benvinguda, Isabel.
Hola, Dunia.
Com estàs, Isabel?
Bé, bueno, estic aquí a la gatera.
Molt bé.
Davant del Pacino, no? No el tinc ni aquí davant, perquè està en una casa d'acollida.
Molt bé.
Com ho sabeu, que necessita un menjar especial i que aquí no podia estar, tampoc,
Doncs anem a parlar, Isabel, en concret, sí, del cas del Pacino, perquè dèiem que és un gat que té problemes en el ronyó, oi?
Sí, sí, sí. No li funcionen, un no li funciona gens, i a l'altre una part. Una part de ronyó, I per això, mira, va tirar. Però s'ha de menjar un pienso molt especial, que aquí no pot estar, és molt urgent que vagi a una casa.
I és molt urgent que vagi a una casa.
Clar, perquè té insuficiència renal i això és molt delicat.
Perquè, clar, imagino que la gatera, clar, vosaltres allà, amb els 100 gats que teniu, poseu pienso per tothom, oi?
Per tothom, això mateix.
I és molt difícil, clar, per un gat...
Per això, i buscàvem una casa d'acollida que ja està, i que està molt bé, però que necessita que l'adoptin ja.
Clar, perquè la casa d'acollida on ara es troba el Pacino, indefinidament, imagino que hi haurà un moment que si no s'adopta el retornarà, oi?
Clar, perquè aquesta persona té més gats, el té separat, i clar, necessita estar en una llar que pugui estar més bé, vull dir, més en condicions.
I com és el Pacino?
Com que li queda de vida.
I tant, que sí. Com és el Pacino?
Mira, és un persa molt maco. Ara s'ha pelat, però té un pell molt maco, gris, marró, com gris claret i marró. Però ara s'ha peladet, perquè tenia nusos, i el típic... que li passa, que s'ha de raspallar també molt sovint.
Clar. Però i quina edat deu tenir, més o menys?
Uns 7-8 anys.
Per tant, Isabel, amb 7 o 8 anys...
Entra la campanya, sí.
Ja entraria dins de la campanya.
I més a més amb problemes de ronyó, segur que entra també.
Clar.
A part de l'edat.
Val la pena dir, llavors, aquells que no coneixen aquesta campanya, que l'adopció és gratuïta, en aquest cas.
Això mateix, i el pienso també.
De per vida, fins que aquest animal, doncs...
Perquè té menjar especial, sí.
Això està molt bé, són moltes facilitats.
Home, vull dir... el que té més és una casa i que l'estimin.
I és bo, Isabel, és bo la casa d'acollida que el té?
Em diuen que és tan bo... que quan li donen la pastilla que li treto, que això sí, té una medicació cada dia per ara, una pastilla. Que és una mica difícil, les pastilles, pels gats, sobretot. Perquè és que renuncien bastant.
Sí,
no?
Són
no
molt seus, no és tan fàcil.
Són molt seus i no és fàcil. Doncs li tires al terra i ell hi va a buscar i se'l menja sol.
Ostres! Doncs això és molt fàcil, eh, llavors?
Sí, és com una golosina per ell, és un... És un gat que és molt fàcil medicar.
Molt bé, perfecte. Si fa això vol dir que ja és molt bo per totes les altres coses, eh?
És molt bo, molt bo, molt bo. I té una cara molt original, també. És un persa, però diferent, eh? Una cara així xateta, però molt, molt original. Molt ell, molt...
Molt ell, molt petxino.
Molt petxino, això mateix.
Molt bé, Isabel.
És urgent, eh? Molt
és molt urgent. De fet, avui, a final, a la segona part del programa, parlarem de problemes de ronyó.
Sí, estupendo.
I parlarem d'aquest tema.
I això, que com un gat així, a veure quant temps que té de vida, que si suposo que si es cuida bé i tot, té anys.
I tant,
suposem,
i tant.
Esperem, no?
Creuem dits, exacte. De moment fem la crida d'adopció des d'aquí,
sí.
Isabel.
D'acord.
Vinga,
molt bé.
Una abraçada, eh?
Val, igualment.
Moltes gràcies.
Adéu.
Doncs sí, en el que queda de programa, la segona part, parlarem amb la nostra veterinària, amb la Teresa Albinyana, amb aquests temes de problemes de ronyó, tant de gats, però també en els gossos. Sé que afecten quan ja comencen a ser una miqueta grans, quan entren a l'edat adulta, sènior, que ja se li diu. Bé, nosaltres aquí deixem el cas del Pacino i continuem. Donem la benvinguda a la presidenta de la protectora d'Animals de Mataró, de l'SPAM, a la Sílvia. Hola, bona tarda.
Hola.
Sílvia, parlàvem del Pacino, no sé si tu el coneixes, aquest gat.
Sí, hi ha una curiositat que m'agradaria comentar sobre el Pacino. Quan va entrar, com que va entrar en molt mal estat, imagineu-vos un persa amb la palambrera que tenen, doncs, que hagi viscut unes setmanes al carrer, com aquest, o potser feia mesos.
Sí, devia ser Bob Marley, no? Amb unes rastetes, pobret.
Sí, tot eren nusos. I se li va posar, era la petxina. Potser diré petxina, només la petxina.
A veure,
no el van saber identificar bé. Fins que el veterinari
no
el va revisar.
Si era gata. Clar, o gat.
Quan entra un animal, hi ha la part administrativa. Primer, la persona que recepciona l'animal, doncs és la persona administrativa. I bueno, lo lògic és mirar, a veure, mascle, família. És fàcil, això de pensar-ho.
A no ser que sigui un cadellet, quan són adults és fàcil.
Sí, els gats és complicat. Els gossos és fàcil, en que siguin cadells. Però, bom, el primer punt de vista, una femelleta. La petxina.
Pacino.
I quan passa per les mans del veterinari va veure que era un Pacino.
Pobre. Sí. Abandonat, li canvien el sexe.
Sí,
amb problemes de ronyó.
Era un nus, o sigui, no veia res.
Ai, pobre.
Tot ella amb un pelatge fatal. Però bé, una anècdota. Que això sol passar, eh?
Sí, sol passar. El què sol passar?
Que confonguem el sexe, sobretot quan venen amb els pèls molt enrebaçats i molt liats.
Escolta, és que, clar, esteu amb gestionant tants animals que aquestes coses poden passar, eh?
Sí, sí.
Molt bé. I com ha anat la setmana a part del cas del Pacino?
La setmana, doncs mira, sabem ja que per aquestes èpoques ens hem de mentalitzar, que les adopcions són bastant minces, però crec que una tònica bastant normal a la de l'època, no? Gats, potser no tenim una bona època amb adopcions.
No?
No hi ha una bona època. Gossos es van donant, continuem tenint una entrada bastant important de cadells de gos en tenim moltíssims cada setmana.
Quants podeu tenir ara mateix, així, a grosso modo?
Jo crec que en devem tenir cap a 30, si és que no els superem. No us sé dir la quantitat exacta, però ara han entrat tot un parell de cadellades que estaven en cases d'acollida, ara estan ja en el centre, més cadells d'aquests de 3 mesos o 4 mesos que estan allà esperant a veure si troben la seva família adoptiva, no?
Clar, a més, quan són cadells, en un centre d'acollida ha de ser complicat, no?
És complicat perquè... i ens dona molta feina. Perquè estar amb els adults no pot ser. I quan tenim tanta quantitat d'animals, doncs has d'apanyar-te com puguis. Sempre parlo del meu pati, el jardinet aquell de davant del meu despatx, doncs qui vingui avui mateix veurà que n'hi ha com una dotzena de cadallots que van jugant per allà destrossant-ho tot. Però bueno,
vaja, home, pobres.
Hi ha el cadallet aquest de mes i mig a dos mesos, que és, mira, s'acomoda a qualsevol lloc, però ja la que superen els tres mesos allà és bastant cabroja. Esperem que vinguin èpoques millors i que tots trobin el seu moment.
Esperem.
Mentre el que sí que val la pena doncs, que doni a conèixer és les reformes, que ara comencen ja a tenir, les reformes comencen a tenir forma.
Ah, molt bé. Quines reformes són aquestes que prenen forma ja?
Ja tenim forma en el pati exterior del refugi de Sant Boi.
Sí.
Aquest ja està en ciment. Perquè era un pati que teníem de terra, que amb tanta pluja era fang, els gossos allà tampoc no tenien qualitat de vida, no ho podies netejar bé.
Clar, no pots netejar bé quan el terra és de sorra, no?
Ja sabem que molta gent deu pensar, els gossos molt millor amb la sorra perquè escarben, fan forats, però pensem que s'acumula bastant de nombre de gossos i aleshores doncs, per netejar i desinfectar no és possible.
Que això és principal, és bàsic, la higiene.
Sí, que el mateix, a veure, a Sant Boi s'ha fet i s'ha de traslladar també al centre d'acollida d'aquí, del carrer Galícia, perquè patis que havíem fet, que en un primer moment érem doncs, per esbarjo dels gossos, en aquests moments ja s'estan utilitzant doncs, per tenir gossos doncs, dia i nit, amb casetes. Aleshores, tanta quantitat de gossos acumulats doncs, estan fent que s'infecti la terra, sanitàriament no és correcte.
Aleshores, no és correcte.
Val molts diners, però les inversions estan començant a fer. Entre els encants benèfics que estem fent, una mica d'ajut financer dels bancs.
Ah, i els bancs. Home, està bé que puguis dir que ajuden, sí? Perquè en alguns casos no ajuden res.
Tenim una entitat que ens està ajudant moltíssim. Que no diré el nom tampoc, no? Però bueno, suposo que molta gent ja us imagina. Aleshores, el pati Sant Boi fet. Hem acabat de fer fa pocs dies una sala d'hospitalització pels gatets que vindran.
Preparant-nos.
Ens estem preparant perquè ja en tenim algun, però fins i tot tenim una gata. Una gata que ens ha parit. Gatets.
I com és això?
Doncs una gata que va entrar i no vam arribar als 20 dies i ens ha parit a dins.
Ah, una gata que vau recollir, vau esperar 20 dies a veure si tornava el propietari.
Sí. Una gata que devia fer molt de temps que estava al carrer, vull dir, estava molt primeta, tampoc no se li va detectar doncs, que estigués, no sé, no sabem si això... No passa mai, No passa mai. Una gata també molt atemorida, estava molt espantadeta.
Pobreta.
I ens hem trobat amb aquest ensurt. Però bé, estan amb la mare, aquests rai, aquests estan bé. Són tots els que vindran orfes, que s'hauran de buscar cases d'acollida, mainaderes, ajudar-los. En aquesta sala d'hospitalització, doncs, la idea és tenir els cadells, un cop ja han superat l'etapa aquesta del mes i mig, dos mesos.
La més perillosa,
Sí, fins que es puguin donar amb adopció. Perquè, igual que amb els gossos, doncs, el gat encara és pitjor, no el pots posar amb gats adults. Han de menjar un pinso especial, són molt delicats, es poden posar malalts. Doncs hem fet una inversió molt alta, ens ha costat molts diners, molts, perquè està tot enrajolat, està molt ben fet, amb aquesta sala d'hospitalització que té unes 10 gàbies força grans, deuen ser com de 2 metres d'ample doncs, per mig metro de fons. I després tenim també una sala, hem fet, doncs, per rentar gossos, cosa que no teníem.
Tot això ja ho teniu fet?
Això podem dir ja que es pot inaugurar, jo crec que la setmana que ve ja estarà tot al 100%
Molt bé,
marxa.
No, Sílvia, això heu d'estar contents.
Contents, sí, però ens ha costat molts diners.
Perquè d'això parlàveu vam parlar amb la regidora de Salut Pública de Mataró fa relativament poc, fa uns pocs mesos, i això ja és realitat.
Sí. Sí, es començava a fer i mica en mica doncs, ja té forma. Després d'això hem de començar doncs, amb arreglar els patis, tal com deia, com els de Sant Boi, n'hem de fer un parell aquí al CAC. I penso que tindrem molta més capacitat i, sobretot, més qualitat de vida. I ja us aniré parlant, perquè mica en mica...
Això no para, canviarà. No para.
Canviarem, anirem canviant els centres.
No vegis, molt bé.
El que ens interessa són les adopcions.
I tant. Aquestes reformes que feu són per al benestar d'aquests animals.
És perquè mentre estiguin allà, estiguin el màxim bé possible i el treballador també pugui treballar en les millors maneres.
Amb les millors maneres.
Sí, tampoc.
Però aquí l'important és que hi hagin adopcions, diem que són èpoques baixes.
Ara són èpoques difícils i dures, sí.
Tot i que podem dir que darrerament hem tingut des de la protectora de Mataró un ajut que no ve ni d'un adoptant de Barcelona, ni de Girona, ni de Lleida, ni de Tarragona, ni de cap altra part d'Espanya, sinó que ve d'Alemanya.
Sí, de tant en tant, sí, tenim algú que ens tira un cable, cap a Alemanya,
molt llarg,
cap a Alemanya.
I és que per això avui, Sílvia, per parlar d'aquest tema, tenim amb nosaltres una treballadora de la protectora que es diu Helena Manso.
És voluntària, ojo!
És voluntària, no em vull equivocar.
Sí, l'Helena és voluntària.
Helena és voluntària. Doncs tenim l'Helena al telèfon, perquè ens expliqui, perquè sembla ser que ella és una mica qui ja està gestionant...
És la llançadora d'aquest cable.
Ella, exacte, va fent cables a Espanya i Alemanya, oi? Doncs vinga, saludem a l'Helena, que la tenim al telèfon, que ens està escoltant des de fa un moment. Helena, benvinguda.
Hola, Dúnia, com esteu?
Molt bé, tinc a la Sílvia també aquí.
Hola, Helena.
Hola, Sílvia, t'estic sentint, sí. Sí, hola, hola.
Clar, és que ens parlava, Helena, de totes les reformes que s'estan fent, de tota aquesta inversió important que s'està fent pel benestar d'aquests animals, que els que entren ara estan destinats a passar, malauradament, un temps en el refugi perquè són èpoques dolentes.
Difícil, sí.
Són èpoques que s'adopta poc. Per això... hem trobat, bueno, tu has trobat aquesta solució que d'alguna manera doncs ajuda una miqueta a buidar i a guanyar en qualitat de vida, no?
De moment és poqueta, però bueno, confiem que hi vagi a més. Ara estem una mica més animades i hem començat amb una mica més de pautes ja prefixades i ho vaig fent d'una altra manera i bueno, sembla que sí, funcionava funcionant.
Molt
sí.
Bé, perquè quins són els últims animals de l'SPAM que han anat a Alemanya? I a quina part han anat?
Els últims que han anat han sigut la Tònia, ha sigut el Wilkie i ara sortiran la Luna i el Hansel.
Molt bé, tu els coneixes, Sílvia, també?
La Luna sí. La Luna sí, el Hansel no em ve el cap. Qui és el Hansel, Helena?
El Hansel és un gos vellet amb lismània que n'hi ha a Calpilé.
Sí, ja l'he vist.
Ara et veu.
A la web,
sí.
I la Luna sí que sé qui és exactament perquè estava jo present el dia que la van deixar els seus
propietaris. Que la van deixar, jo també.
Sí. Tu també hi eres, tu me'n recordo.
Jo també, sí.
Molt de temps, eh? No sé si fa un any o dos. Que està...
Pobreta.
Sí, més o menys, un
parell d'anys.
Que està la Luna. I a la Luna li estan buscant una casa a Suïssa, no a Alemanya, a Suïssa.
Molt bé, molt bé. Clar, i per exemple, el cas del Wilkie, és un gos que ja està a Alemanya. A quina part d'Alemanya ha anat a parar?
Mira, ell ha anat a Hannover, anava a Hannover.
Que nosaltres diem Hannover,
sí,
no?
Sí, exactament.
Els que no pronuncien bé l'alemany.
Hannover, sí.
Molt bé. I com és això? O sigui, Helena, tu com així breument, mira, com és que els alemanys de cop i volta venen a adoptar? Bueno, ja fa temps que ho fan altres protectores, però com ha arribat a la protectora de Mataró?
Mira, perquè jo tenia contacte amb aquesta organització, que són una sèrie de noies que, pues mira, preocupades per com estan, o el problemàtica dels animals i dels abandonaments en Espanya. Aquestes noies jo les vaig conèixer a través d'una noia alemana, l'Astrid Kasshammer, que vivia a Cardedeu, i que quan jo estava a Sant Antoni de Vilamajor també ens va treure molts gossos d'allà, de la senyora Rosalia. I aleshores, bueno, pues ella se'n va anar perquè el seu marit s'ha anat a viure a un altre lloc, però amb aquestes companyes van seguir tenint relació. Quan jo vaig anar cap a Mataró, bueno, pues a Mataró no era lo habitual i bueno, jo vaig portar uns quants dels que jo havia portat que eren meus, oi, te recordes, Sílvia?
Sí, 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 Helena. Sí.
Vaig portar uns quants i bueno, pues després...
És que cal dir que l'Helena, que no
clar,
podem...
És que ara deia, són seus, què vols
sí,
dir que vas donar animals teus?
És que l'Helena és la presidenta de la protectora de Granollers.
De Granollers, sí,
tenien acollits gossos, abans d'arribar doncs, a tractes amb nosaltres. Mira, a través d'ella vam començar a tenir convenis amb ajuntaments fora dels de per aquí.
Això.
I mira on som ara.
Mira on som ara, Helena.
Al final ja fins a Alemanya.
Em sembla que amb tu, amb tu s'expandeix a protectora una mica massa.
Vam començar a Granollers i mira.
Bueno, vaja, vaja.
Lo que sí és cert que bueno, hem seguit amb la relació amb aquestes noies, que treballen molt bé, que són molt serioses i que no tenen centre, però els hi busquen cases i en cas de qualsevol problema elles estan allà respaldant que el gos estigui bé, si convé de buscar-li una altra casa, que han sigut casos molt puntuals, un, que jo sàpiga, però bueno, no? Vull dir que són molt serioses i amb les que jo treballo amb molta confiança.
O sigui, que és una organització, és una entitat, diguéssim, sí, de noies sí, que no té refugi, sí. Però que
no,
gestiona,
no,
d'alguna manera, les adopcions allà i mitjançant... O sigui, d'alguna manera, tu i ella seríeu com les intermediàries entre els propietaris d'Alemanya i els animals d'aquí.
Exactament. I aquí, i a més, elles ho controlen tot molt bé. Elles saben sempre en quin estat estan els gossos que s'han emportat, perquè no són 400, són menys, però molt ben controlats. Sí, perquè, a més, si us adoneu, la majoria que s'emporten, n'hi ha algú que també és jove i maco, però la majoria que s'emporten són gossos grans, des de la nostra campanya El que ningú vol, etcètera, etcètera. Com és la Tònia, el Wilkie, com era la Ipa, l'Ice... Són gossos amb problemes i la veritat és que això ens va molt bé perquè aquests gossos aquí són també d'una sortida molt complicada i allà ja s'hi troben cases.
Qualsevol ajut és bo en aquest cas, sobretot amb aquest tipus d'animal.
Sí.
I, Helena, aquests propietaris, com es cullen els gossos? Perquè ells no venen aquí a escollir els gossos.
No.
O sigui, ells la primera vegada que es troben amb el seu animal, és quan arriba.
El troben per internet. Però abans, jo he fet moltes fotos del gos, i els he donat molta informació del gos, de com és, de les mides, del pes, del caràcter, de quan està amb nosaltres, etcètera, etcètera. O sigui, tenen moltíssima informació i si la família interessada necessita més, elles ens pregunten i jo m'informo amb les etòlogues o el que necessiten i jo els informo de tot el que... O parlen amb el veterinari perquè Tània està en el nostre Facebook i contacta amb nosaltres, amb l'Albert, saps?
O sigui que no, esteu ben amb una bona xarxa.
Sí. Són una gent molt maca, unes noies molt maques.
I el transport què?
Mira, fan servir sobretot padrins de vol, és a dir...
Padrins de vol.
Sí, padrins de vol.
Ostres, això m'encanta, vull fer-li una entrevista a un padrí de vol.
Sí, Flugpatin, doncs pues tenim una... El que passa que n'hi ha algunes que els costa molt de parlar castellà i a vegades costa, però es diu Flugpatin i és padrí de vol i elles entenen en totes les webs i n'hi ha un foro de padrins de vol en el que diu, mira, me'n vaig de vacances a Barcelona, torno tal dia en tal vol, tal, si voleu transportar algun animal, jo estic disposat.
Carai!
Clar, i amb el seu bitllet entra fins 3 boxes a bodega.
Però, llavors, pues, bueno, però no en totes les companyies, no, imagino?
No. Les de vol són les barates, aquestes que n'hi ha ara, no.
Sí, low cost,
low cost,
3 boxes
no.
A la bodega, com que no.
No, low cost no. Són sobretot Air Berlin, que a més sap el sistema i ens tracta molt bé. Air Berlin, Lufthansa i Swissair, sobretot, són les més...
Carai, llavors aquestes persones animalistes aprofiten qualsevol viatge que tinguin, doncs per fer...
Ja ens ho diuen. Sí, llavors doncs aprofitem. I a part també n'hi ha algun transport per terra, però no és l'habitual. L'habitual són els padrins de vol, que a més surt molt barat i que va molt bé, és molt ràpid, els animals...
Clar.
És un viatge molt còmode perquè són un parell d'hores i allà els hi estan esperant i perquè a més la gent de les companyies són molt mirades i es preocupen molt de com és el box, o sigui, el transportí, que
sort,
tingui les
perquè...
mides, etcètera, etcètera. Sí.
I, Helena, ara ve la pregunta, a veure, ens agradaria saber si alguna vegada has estat present quan el propietari per primera vegada es troba amb el seu animal.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
I com és
sí,
aquest
moment?
Una,
sí, en una ocasió em vaig anar a Berlí a portar dos i la veritat és que és molt emocionant perquè aquesta gent...
Que eren dos gossos, també?
Sí, sí, eren dos gossos. Els espera en candeletes, no? Perquè, diguem-ne que és un... Us explico una mica també com ho fan allà, que és diferent. Van a visitar-los a la casa, abans els han fet una enquesta molt, molt, molt completa, preguntant-los, bueno, de tot, si li deixarien posar-se al sofà, si li portarien els viatges... Bueno, tremenda. Pues, doncs després van a visitar-lo a la casa per comprovar que tot això és cert. I llavors, una vegada està ok la visita, doncs ja et diuen ok, ja busquen padrí de vol, ja et busquen un... Per tant, aquesta gent ja sap moltes coses del gos. I per ells és...
Sí,
esperen en candeletes, però, habitualment.
Clar, però no hi ha res com veure, el, per molt que sàpiguen, no?
Sí, però vull dir, per ells no és sorpresa, ja el coneixen molt bé, perquè han tingut molts contactes amb ells moltes vegades, i per tant, doncs, la veritat és que és molt emocionant, perquè l'esperen i el coneixen quasi tant com tu, que estàs allà tot el dia.
Vaja.
Saps?
Vaja. I l'animal què tal?
Ah, bueno, habitualment no tenen cap problema perquè aquesta gent els hi parla amb molta suavitat, aquesta gent no crida, i jo em fa molta gràcia.
Pues mira que els alemanys tenen... Sí, no me'ls imagino
sí, sí,
com a suaus.
Sí, sí, is good, hola, is good, is good, is good, saps?
I el gos està encantat, diu,
sí,
ai, aquí em tractaran bé.
Sí, és una tranquil·litat que et quedes... com tu pensant, mira, i t'envien fotos habitualment, t'envien fotos amb la família, amb els nens, jugant amb el jardí, i penses, ai, caram, doncs mira...
Que penses que em podrien haver adoptat a mi, també.
Sí, sí, sí. I fins i tot, mira, ara la Sílvia se'n recorda, hem enviat un samoyedo en cero, i aquest se l'ha emportat una organització que és només per samoyedos, que és una noia que es diu Diana Glock, amb la que jo conec fa molt de temps. I aquesta m'ha dit que aquest estiu faran una trobada de tots els samoyedos a Alemanya que tenen. I l'he dit, sisplau, que em digui quan és, perquè m'agradaria molt anar-hi per veure el cero i per veure algú més que hem portat cap allà. I sí, sí, m'ha dit que m'ho dirà encantada i que si volem anar, podem anar. Per tant, doncs, molt bé.
Que bé,
Helena.
Les fotos del cero que estan penjades a Facebook, sí, ella amb l'Helena m'envien les fotos de tots els gossos que li envien amb ella, ens les reenvia. No sembla el mateix gos.
No
igual
sembla.
Que la Ipa, clar, que era la Doberman, aquella Doberman...
Velleta que teníem,
Ipa, sí. Sí, la que estava era velleta i tenia molta por, era molt especial. Bueno, unes fotografies que...
Fantàstiques.
Que és increïble. És
no, no, és que, de fet, escoltar l'Helena és
la
fantàstic.
La protectora de Mataró sempre està molt reticent amb enviar animals a Alemanya i l'Helena ho sap. Ens
sí,
ha costat
sí, sí,
molt
sí.
Donar-li allò, la llibertat perquè ella agafi el gos i tingui aquestes... Ho feia amb els seus, no? Però nosaltres, Helena, no som
sí,
massa
sí,
partidaris.
Sí, sí.
No trobàvem massa normal, no, això?
Clar.
Però és que aquesta organització amb què treballa ella, normalment la gent de fora d'aquí a Espanya s'enduen gossos de mida petita. En canvi, ella no. Ella el que ajuda a treure són els animals dels que ningú vol, gossos que són de molt difícil adopció. O sigui, que han de ser una organització també molt especial. No
sí, però molt maques.
El típic que potser... Hi ha gosseres que buiden de gossos de raça petita perquè és el que hi ha més demanda. Però és que nosaltres ja els donem aquí. És el que jo sempre dic, per què ets enviar gossos a Alemanya de raça petita si jo els donen aquí, o els cadells?
En canvi, els de raça gran, que són
clar,
ja 6, 7, 8, 9...
Tots els gossos que envia l'Helena, jo crec que... Tots, Helena, tenen dificultats en trobar adoptats.
De difícil costa. El cero era...
Han de ser unes noies molt especials. Jo sempre li dic, a veure si algun dia ens venen a veure. Un dia potser anirem allà, també, però bueno, elles podrien venir.
Sí, no, elles van venir, te'n recordes que ho van comentar, però clar, eren èpoques de vacances, que era quan elles també podien i... I també va ser molt a correcuita.
I, Helena, que se'ns acaba el temps. Jo, bueno, voldríem saber, jo penso que és una qüestió que ens demanem tots, que més o menys coneixem tots la resposta, però que tu, com a coneixedora del tema, de primera mà, ens la podràs dir doncs, molt, molt més clarament, que és per què venen a adoptar aquí.
Sí. Mira, venen a adoptar aquí perquè...
És que no poden adoptar allà?
Sí, que poden adoptar, i de fet adopten allà també, adopten allà. El que passa que allà n'hi ha molt pocs gossos per adoptar, perquè l'abandonament és una cosa molt difícil. Fins i tot la manera com crien i com venen els que crien és diferent que aquí. O sigui, això està molt controlat. Allà és molt difícil que te trobis un gos que no tingui xip o que no estigui identificat, com sigui, perquè jo he anat amb els meus, perquè jo, la meva germana, hi viu a Berlín i jo vaig sovint, i jo vaig amb els meus i m'ha parat la policia per demanar-me la documentació dels meus gossos, m'entens?
Mm-hmm. El dia sí, que arribi això aquí...
El dia que arribi això aquí...
No, passa.
No sé si ho veurem nosaltres.
Clar,
no, jo crec que sí.
No passa.
Així, tant com diu l'Helena.
Ha de ser, és que si no, no ens en sortirem. Si no arriba aquest dia, no ens en sortirem.
I doncs vols dir que els refugis...
Allà les protectores, la de Berlín, la protectora, o sigui, les instal·lacions que té Berlín, allà vas, i bueno, jo no entenc molt l'alemany, una miqueta, però
una mica
la meva germana em va traduint i em diu, sí, i va dient, no, estic en adopció, estic esperant que vingui a recollir-me el meu amo, jo m'he perdut i el meu amo me vindrà a buscar no sé quan. El meu amo m'ha deixat aquí perquè els problemes que té cada gos, però clar, és que aquell centre de Berlín és una cosa que m'agradaria molt que la Sílvia i la Isabel ho veiessin, perquè és que només el pàrquing i els jardins que tenen a l'entrada i les fonts és ja com tot el cat i tot el calpile junts, m'entens? Clar, és una cosa increïble. Està buit, per això,
Helena,
també us ho dic.
Ens queda un minutet. Per tant, penses que la conclusió és que venen a Espanya perquè se n'adonen del problema que tenim aquí, no?
Entre d'altres coses, perquè a més, si fa molta pena l'estat dels galgos d'Espanya, això els impacta molt. No. Els impacta molt. Entenen en aquest sentit molt mal concepte de nosaltres. I crec que no ho han descaminat, En aquest sentit en tenen raó. L'abandonament aquí és un tema molt cruel i ells allà no el tenen. Mm-hmm. O el tenen tan poc que no és pràcticament un problema.
Exacte. Doncs, Helena, moltes gràcies, Ha sigut molt interessant. I bé, esperem que continuarem doncs, parlant d'aquí a un temps de més adopcions cap a Alemanya,
esperem.
Cap a Suïssa.
Esperem. Vinga, molt bé.
Molta sort amb la iniciativa.
Gràcies.
Gràcies, Helena.
Adéu, Sílvia.
Caram, Sílvia, que xulo, Quina...
Sí,
molt interessant.
S'ha d'agrair la feina que fa l'Helena, Perquè ella porta els gossos a l'aeroport, queda amb la padrina de vol, fins que no marxa, estan allà. Ella és la que ho porta tot de manera voluntària.
Que bé, fantàstic.
Sí.
Doncs, Sílvia, et sembla si fem una petita pausa i deixem aquest tema
sí,
i tornem
amb
altres coses?
Línia.
Molt bé, doncs vinga, fem una pausa. Fins ara.
Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la Protectora d'Animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil.
Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902-908-043, 902-908-043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil.
L'espai veterinari.
Doncs nosaltres continuem amb l'espai veterinari i donem la benvinguda a la nostra veterinària que ens acompanya avui, treballadora de l'SPAM. Ella és la Teresa Albinyana. Què tal, Teresa? Com estàs?
Hola, molt bé.
Bé? Molt bé. Doncs mira, avui, Teresa, hem començat el programa parlant d'un gat persa que es diu Pacino. Al principi semblava que era la Pacina, però després va ser en Pacino.
És que primer no ho sé si sap la Teresa, era la Pacina.
No,
es va pensar que era una femella.
No sabia. Després sabia que era una femella, ja passa ja.
I pobret, doncs no, li van canviar.
No li ve de l'Al Pacino,
no? No li ve de l'Al Pacino, no.
No li ve de la Pacinet.
Doncs aquest gat té problemes greus renals, té una insuficiència renal crònica i des d'aquí hem intentat fer una mica doncs, promoure la seva adopció perquè sembla ser que amb un pinso adequat i amb una pastilla que li estan donant diària sembla ser que podria tenir doncs, una mica més que doncs, sé, potser un any de vida, potser podria tenir una mica més no, de, de temps. I estem doncs, en aquest impàs ara amb el Pacino. I per parlar d'aquest tema, avui volem doncs, que ens comentis allò referent en general amb els problemes renals, no? Perquè sembla ser que molts venen a partir de quan els animals són grans d'edat, oi?
Sí, sí, sí. A veure, depèn de si es parla d'insuficiència renal aguda o insuficiència renal crònica. Uh-huh. Dintre de les insuficiències, una insuficiència renal aguda, per exemple, en un gat, pot ser si s'obstrueix. Llavors, si s'obstrueix, no pot fer l'emissió de forma regular i llavors ahir ja comporta afectació del ronyó, que en el moment en què l'obstrucció es controla, ja tot torna a la normalitat. Uh-huh. Una altra cosa ja és una insuficiència renal crònica.
Que seria com la que té aquest gatet, oi?
Sí, exacte. En el gat, al considerar-se un persa, al tractar-se d'un persa, possiblement pot ser un problema congènit. És a dir, no és per l'edat, sinó més bé també perquè té un problema estructural del ronyó, perquè és una raça predisposta a un problema que es diu un ronyó poliquístic. Uh-huh. És a dir, té com en l'estructura del ronyó, en lloc de tindre una estructura normal, té uns quistes renals on no n'hi ha un parènquima, que és el que fa la funcionalitat, i llavors no fa tota la funció que té que fer aquest ronyó, que
vaja,
és excretar els metabolits de la sang i, a part, pues, fer moltes altres funcions com endocrina, perquè regula també el tema de formació de sang. Hi ha moltes funcions bàsiques al ronyó que en aquest gatet, per exemple, no es poden dur a terme.
O sigui, vols dir que aquesta raça podria tenir aquests problemes des de l'anyet o els 2 anys de
exacte,
vida?
Exacte, sí, sí, naixen amb això.
Amb
de
aquests
fet,
problemes.
Són animals que per la selecció que han tingut això, aquesta raça és predisposta a tindre aquesta patologia. Mm. Un persa, sempre que tinguem una insuficiència renal crònica en un persa, hem de pensar en descartar problemes de PKD, que es diu que és un ronyó poliquístic.
Mm-hmm. Mm-hmm. I en el cas que no sigui un persa i que fins i tot no sigui un gat, sinó que sigui un gos, sí que té a veure l'edat amb els problemes de ronyó?
Normalment, els problemes renals en gossos i en gats que no tinguin un ronyó poliquístic que és de tipus congènit, mm-hmm, són problemes de tipus degeneratiu, com si diguem. És a dir, aquest parènquima, l'animal naix en un parènquima totalment normal, però per l'edat el ronyó va aconseguint-se fibrosant-se, va degenerant-se, igual que les articulacions o altres parts del cos. El problema és que el ronyó no el podem canviar. I no es pot... els tractaments que donen són simptomàtics i milloren la qualitat de vida, però no puguem fer més que amb una dieta, amb baixar proteïnes, perquè les proteïnes empitjoren. Si tinguem una alta concentració de proteïnes a la dieta, tot aquest procés empitjoraria molt més.
Exacte, això està bé. Anem per parts. O sigui, un animal que té problemes, un gos, un gat, que té problemes de ronyó, menjar molt copiós i molt alt proteínic, diguéssim, un pinso normal, li va malament.
Molt malament.
Molt malament.
I està totalment contraindicat. Mm-hmm. Vale? L'important en la insuficiència renal crònica és detectar-la aviat. Vull dir, és un procés degeneratiu i llavors quan més prontes detectem els símptomes i posem mesures perquè això no vagi més, com en qualsevol procés degeneratiu, pues sempre molt millor.
Uh-huh, uh-huh. I després també comentaves els gats amb problemes congènits com els perses i també has dit gossos. Hi ha alguna raça, diguéssim, que tingui també predisposició a patir problemes de ronyó en el cas dels animals, dels gossos?
És molt menys marcat que en el cas dels gats. Els gats, la majoria de gats, ja siguin persa o no, el principal problema que apareix de tipus degeneratiu és la insuficiència renal en els gats. Uh-huh. Vale.
Amb el gos no passa tant.
Sí, sí, però normal, però adquirit, de tipus adquirit, en el gat
adquirit
és molt més freqüent que en els gossos. Mm-hmm. Sí que n'hi ha alguna raça predisposta, però en els gats és molt, molt més marcat.
I a la protectora de Mataró, ara mateix, et sona de tenir algun animal que tinguem, a part del Pacino, eh? Et sona que tinguem algun... Així que tu hagis tractat, val a dir que ella, la Teresa, només va els dissabtes a la protectora. Per això t'ho dic, a veure si tu et sona que algun dissabte que hagis anat hagis trobat algun cas.
Sí, sí, per supòs. Sí. N'hi ha molts gossos que ja són d'edat avançada que tenen una insuficiència renal crònica en un estadi inicial. Vale, això és el que volia comentar i pense que és important, és que els símptomes normalment que el propietari pot detectar és que l'animal fa molt més pipí, és molt clar, i a part veu molt més que abans.
I això també et podria fer dubtar que tingués diabetis, per exemple.
Exacte, s'ha de fer un diagnòstic diferencial amb altres patologies també típiques d'edat avançada. Vale? En el cas dels gats, per exemple, una diabetes tindria que ser el diagnòstic diferencial a incloure, però en el cas dels gossos tindrien que incloure, doncs, per exemple, un Cushing o hiperadrenocorticisme, que són enfermedades endocrines que també cursen amb poliúria i polidípsia.
Ui. Estem la Silvia i jo mirant-nos així, amb cara de pòquer.
Escolta. Que en paraules normals és que fa molt de pipí i que beu molt.
Molt bé.
Vale. Ho entenem millor,
això. Així ho entenem més bé nosaltres.
La polidípsia?
Poliúria i polidípsia.
Poliúria i polidípsia.
I poliúria és?
Poliúria és que fa molt de pipí.
Molt de pipí.
I polidípsia és que beu molt. Mm-hmm. Però en aquí tindrem que incloure un diagnòstic diferencial.
Ja se m'ha oblidat. Que
un diagnòstic diferencial que es fa amb una analítica. Vale? Mm-hmm. La insuficiència renal augmentarien els paràmetres renals, que és l'urea i la creatinina. Mm-hmm. Però no sempre. Mm-hmm. Per això volia remarcar el fet de que ara està molt de moda, però està molt de moda perquè estem veient que n'hi ha molts animals amb insuficiència renal crònica que l'urea i la creatinina estan normals.
I doncs això per què els hi passa, se sap?
Perquè per augmentar l'urea i la creatinina té que haver una quantitat de nefrones, que són les cèl·lules o la part del ronyó que està involucrat en el procés de la funcionalitat renal, tenen que haver moltes neurones afectades perquè urea i creatinina apareguen alterades. Llavors, una forma de detectar-ho de forma temprana aquesta patologia és fent un urianàlisi, tan fàcil com agafar una mostra d'orina i mirar si està perquè en proteïnes. Si està perquè en proteïnes per el ronyó, hi ha alguna cosa que ja no està funcionant bé, aunque urea i la creatinina estiguin tot normalitzat.
O sigui, que si veiem...
És una mica de medicina preventiva, per allò que vindrà.
Però està molt bé, clar. Mm. Llavors, si veiem que el nostre animal veu molta aigua i fa molt de pipí, l'hem de portar al veterinari.
Exacte.
També val a dir quan és molta aigua i quan és molt de pipí, perquè hi ha alguns animals que déu-n'hi-do, que els teus a passejar...
Això és l'important de conèixer el propietari al seu animal. És l'important, vull dir, n'hi ha un canvi. Hi ha animals que de forma rutinària veuen molt, clar, o veuen molta quantitat en un sol cop o moltes vegades. Això, cada animal té que conèixer el seu... A cada persona té que... Perdó. L'animal també, el propietari.
Sí, també, ja el coneix, també.
Però, vull dir, és un canvi de comportament, un canvi que el propietari normalment ve diguent-te. Vull dir, l'animal últimament està veient molt.
O sigui, una vegada detectat, veterinari, anem al veterinari i allà segurament ens faran una prova d'orina i una analítica, no? Sí. Serien les primeres...
Exacte.
Molt bé. Teresa, jo imagino que aquestes afeccions en el ronyó també afecten després en el comportament d'aquest animal, no? Imagino, per això tenim amb nosaltres avui per telèfon, perquè no ha pogut ser aquí amb nosaltres, en Jaume Fatjó, que és cap de benestar animal de l'ESPAM, i bé, primer de tot el saludem. Benvingut, Jaume. Hola, Jaume.
Hola, com anem?
Molt bé, molt bé. Dic, se'ns fa estrany, tenir-te al telèfon, Jaume.
Sí, a mi també, se'm fa estrany, però bueno...
Deu ser rar per tu també escoltar el peluts des del telèfon.
Sí.
Jaume, dèiem a la Teresa, no sé si ho acabes d'escoltar, que segurament aquestes afeccions de ronyó també tenen després alguna repercussió amb el comportament, no?
Mira, fa uns anys, jo recordo quan estudiava veterinària, que ja començo a tenir una història, doncs sempre es deia que el comportament i les malalties eren dues coses separades, és a dir, que una cosa eren les malalties físiques i l'altra cosa eren les malalties de comportament. I durant tots aquests anys el que s'ha anat veient és que la relació que hi ha entre comportament i malaltia és enorme, i a més en molts àmbits. Ara, que parlàveu d'aquests símptomes de la poliúria i la polidípsia, doncs mira, la primera relació que hi ha amb el comportament és que moltes vegades el primer símptoma que tenen, aquesta i altres malalties, però concretament els problemes de vegades renals, el primer símptoma que tenen és un canvi de comportament. De vegades el propietari el que nota és que l'animal està diferent, que s'actua d'una forma diferent, o de vegades, deies ara fa un moment, no? com saben quan si l'animal estava ben més o està fent perquè més pipí del que del normal.
A vegades pot ser progressiu, no? Allò que pot,
pot ser progressiu.
I un dia t'adones que veu molt. O...
Exactament, de vegades el que veuen és que potser l'animal comença a orinar fora de la safata, en el cas d'un gat, o que el gos comença a tenir problemes, aparentment com si hagués perdut els hàbits de micció, i de vegades el canvi de comportament és el primer símptoma de que hi ha una malaltia darrere. Mm. Però és que, a més, has de pensar una cosa. El ronyó, clar, el ronyó el que fa, de fet, és una funció de detoxificació del cos. I un dels òrgans del cos que més pateixen les malalties orgàniques és el cervell. El cervell de seguida s'afecta quan hi ha un problema metabòlic, quan hi ha un problema hormonal, i, per tant, de vegades també, de forma indirecta, el comportament de l'animal pot canviar.
Pot canviar.
L'animal es... Sí, exacte, pot ser... L'amo de vegades et diu, mira, està diferent, el trobem més distant, o està més no té tanta... No es mou tant, o no té tantes ganes de jugar, o el veiem d'una altra manera.
Es poden tornar llavors... agressius, també, o apàtics, o... Vull dir, pot ser qualsevol tipus de...
L'apatia és molt habitual. Bueno, has de pensar una cosa, a més, que ja no només en aquesta malaltia, amb totes les malalties, hi ha una reacció inespecífica del cos. Quan un animal està malalt, mostra un canvi de comportament general, que és el que es diu, de fet, el que es coneix com la resposta de comportament a la malaltia, en el qual sempre es veuen una sèrie de símptomes que són molt habituals. És, bàsicament, hi ha una letàrgia, l'animal es queda apàtic, acostuma a quedar-se sempre en un mateix espai, es veu menys actiu, i això és molt típic de... I això, com et deia, és típic de qualsevol malaltia, i una seria, doncs, evidentment, les malalties del ronyó.
Mm-hmm. Jo li voldria demanar a la Teresa, dèiem, aquestes malalties són d'alguna manera irreversibles, no? O sigui, no es poden, amb una insuficiència renal crònica, no es pot, diguéssim, millorar.
No es pot intentar frenar la seva evolució, intentar que no vagi tan de pressa, per exemple, amb la dieta.
Sí, sí, sí.
O la medicació, el que estem donant, la pastilleta de la que parlaves per el gat persa, és un IEK, que es diu, que el que tracta de fer és baixar la hipertensió que aquest ronyó, per la insuficiència renal crònica, comença a tenir.
Mm-hmm.
Vale? És a dir, el que diem és que es fan com petites cicatrius en el parènquima. El parènquima és el teixit renal. Vale? Comencen per la degeneració a fer-se com petites cicatrius, llavors n'hi ha menys teixit que està funcionant. Llavors la sang que arriba és la mateixa. Llavors, ahí es crea com una hipertensió perquè no pot entrar tota aquesta sang, i amb aquests productes, amb la medicació, el que tractem de fer és baixar aquesta hipertensió, que tindrà efectes secundaris a nivell renal, a nivell cerebral, a nivell de la retina ocular. Hi ha molts efectes secundaris que poden aparèixer si una insuficiència renal crònica no es controla.
Mm-hmm. I sempre és la insuficiència renal la malaltia, diguéssim, del ronyó estrella, per dir-ho d'alguna manera, o hi ha alguna altra afecció del ronyó, no sé, potser tumors, no ho sé. No?
Sí, per supost, també poden aparèixer. No són tan freqüents com altres neoplàsies d'altres òrgans, però també poden aparèixer... Sí.
També. Jaume, li dèiem a la Teresa si coneixia d'algun cas en concret. A tu et sona d'algun cas de la protectora que ara mateix tinguem?
Relacionat, vols dir, amb un que sigui de problemes de ronyó... Que...
Ah, exacte, que a nivell de comportament doncs hagi també fet un canvi.
Mira, és molt difícil de saber quan està, si parlem, per exemple, de la gatera, doncs, quan tens tants animals que viuen junts, de vegades és difícil el poder-ho saber, perquè imagina't com la dificultat de quantificar la quantitat d'aigua que beuen o la quantitat d'orina que produeix cada un d'ells.
Sí, que necessitaries un cuidador per gat, gairebé.
Sí, el que sí et puc dir és que hi ha una protectora d'Estats Units que va decidir fer una exploració completa de tots els gats que tenien en aquell moment a les seves instal·lacions per veure realment quina presència hi havia de malalties, a veure, orgàniques en general i del ronyó en particular. Mm-hmm. I només et dic que d'un grup de gats bastant gran, de 4 refugis, van trobar que un 25% tenien restes o tenien senyals de sang a l'orina.
Vaja.
I un 25% tenien símptomes de malaltia física, de malaltia en general sistèmica. És a dir, que segurament molts problemes que tenim amb col·lectivitats tan grans, moltes vegades, clar, se'ns escapen una miqueta de les mans, perquè fixa't que fins i tot amb refugis que són punters, refugis de països com els Estats Units, quan ho miren amb prou detall, de vegades troben que poden haver-hi petites anomalies, no?, que t'indicarien doncs, que hi ha, en aquest cas, per exemple, ja no un problema renal, potser, però sí un problema de les vies urinàries.
Per exemple, jo imagino que la Sílvia, si pogués fer una carta als Reis, encara que faltin molts mesos per Nadal, una de les coses que més ens anirien bé en els refugis, bueno, tots els refugis, seria això, no?, el poder separar doncs, per malalties, doncs, per poder garantir el pinso que toca quan toca, oi?
Demanem molt als Reis, eh?
Vinga, els Reis són generosos.
Són màgics, però...
No tant.
Intentem ara, en aquests moments, separar els que estan amb obesitat, que això ja en vam parlar també en un altre programa, i cadells, adults, i si hi ha alguna malaltia molt específica que necessiti una alimentació específica, el que s'intenta és portar-los en cases d'acollida. En aquests casos, les cases acollidores ens ajuden moltíssim i són gent voluntària. Mentre doncs, intentarem, potser algun dia, sobretot a la gatera, fer més espais, no? O fer espais doncs, on hi hagi un màxim de gats, potser 5, 6, que sigui molt més fàcil detectar malalties.
Uh-huh. Com ara deia en Jaume, oi?
Sí, això seria, doncs, potser el que quan acabem de tot el que estem fent aniríem pel tema, no? Però, clar, també ha d'anar acompanyat amb més cuidadors i
és complicat, és molt complicat. No estem parlant ja d'un hotel, no de 5, sinó de 7 estrelles.
Penseu que en aquests moments la gatera, i ell t'ho pot dir, el Jaume, és on els animals potser viuen amb més qualitat de vida, malgrat que tot aquest tema de detecció de malalties no sigui potser tan fàcil, no? Perquè hi ha 100 gats junts. Però cal dir que tant en Joan com la Isabel són persones molt observadores, els cuidadors, i la veritat és que detecten bastant les anomalies dels gats, sobretot els nous entrats estan molt al damunt d'ells.
Molt bé, doncs Jaume, no sé si ja se'ns acaba el programa, no sé si vols afegir alguna cosa.
Doncs mira, dir-te això, que jo estic... Amb això ho hem parlat altres vegades, perquè estic d'acord amb el que diu la Sílvia, que penso que a la gatera, precisament, penso que hi ha una qualitat de vida molt, molt alta. I això, no? I que, a veure, no hem de perdre de vista una cosa, que ens passa també a les persones. De vegades, doncs, quan una persona es pot trobar aparentment bé, es fa un chequeo d'aquests anuals i de vegades troben alguna cosa. Vull dir que hi ha un moment que també és pràcticament impossible estar a la guaita... Exacte, de qualsevol... Jo penso que amb tots els mecanismes que té l'espant, els serveis veterinaris, la feina que fan els cuidadors, penso que els animals estan molt ben supervisats, sí.
Jaume, moltes gràcies per haver-nos acompanyat telefònicament. Teresa, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Adéu, Jaume.
I a la Sílvia també, moltes gràcies. I deixem aquí. Fins la setmana vinent amb més peluts. Vinga, adéu.